Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 5 d'abril del 2023. Comencem el dia amb més fred que no passa ahir. El migdia serà suau, amb moltes temperatures ja al voltant dels 20 graus. Durant tota la jornada, el sol serà protagonista, amb el permís d'algunes boires ara de bon matí i algunes nuvolades poc inofensives, molt inofensives a la tarda. Donald Trump és el protagonista, un dels protagonistes del dia. Tenim més, eh? Trump ha carregat contra la justícia per la seva imputació pel suborn a l'actriu porno Stormy Daniels i que hauria pagat per garantir-se que no es bombaria durant la campanya electoral del 2016 que havien tingut un afer. Trump considera que se'l persegueix, l'imputen 34 càrrecs, només per motius polítics, i ha tret tot el catàleg de caça de bruixes. Ha aprofitat per escalfar motors de cara a la campanya electoral de l'any que ve, insisteix que li van robar les eleccions del 2020, i ha descarregat tota la seva mala bava contra Hillary Clinton i Hunter Biden, el fill de l'actual president Joe Biden. Ara escoltarem The Very Best of Donald Trump aquesta matinada, hora d'aquí. Avui farem tertúlia a partir de les 9 amb Ramon Rovira, Anna Gómez, Xavier Domènech, Xavier Melero i Francesc Marc Álvaro. Un dimecres que l'altre nom propi és Anna García Obregón. Després que avui la revista Hola publiqui en exclusiva que la criatura, la nena, que va tenir per gestació subrogada als Estats Units, és la seva neta. És a dir, és la filla pòstuma del seu fill, Alex Lecchio, que va morir, recordem, ara fa 3 anys víctima d'un càncer. La revista Lectures, a més, publica ja un reportatge sobre la mare gestant de la criatura. Vull dir, ara ja entrem en el cantó Budells, ja. Mentrestant, el Barça demanarà a la Lliga que canviï l'horari del partit contra l'Atlètic de Madrid previst per la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, a 4:15 de la tarda. En canvi, la Lliga no hi veu problema, així com tampoc ni el govern. El govern de Catalunya diu que és igual que jugui el partit el diumenge a 4:15, ni el gremi de floristes. Pere Mestre pitjarà l'ull de poll. A la resta dels esports, el Barça rep avui a les 9 el Real Madrid a la tornada de les semifinals de la Copa, amb el 0-1 de l'avantatge de l'anada del Bernabéu pel Barça, tot en directe, com sempre, una hora abans aquí a RAC1. Qui guanyi jugarà la final contra l'Osasuna, que va eliminar ahir l'Atlètic de Bilbao a la pròrroga. El clàssic d'avui es disputarà després que La Vanguardia i El Mundo expliquin que el Real Madrid es persona al cas Enríquez Negreira perquè se sent perjudicat pels pagaments que el Barça va fer a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Això, per cert, en paral·lel a la campanya mediàtica de Real Madrid Televisió precisament contra els àrbitres. Ahir, de nou, els va tocar el rebre a Munuera Montero, que xiularà el clàssic d'avui. Per cert, La Vanguardia explica avui que Josep Maria Bartomeu estudia querellar-se contra Javier Tebas per haver enviat un escrit a la Fiscalia en què l'assenyalava erròniament com un dels implicats en el cas Enríquez Negreira. I avui, a les 11 tocades, aquí al Monarracú, saludarem Carme Elías, l'actriu que va deixar els escenaris per culpa de l'Alzheimer. Ha escrit un llibre que es titula Quan deixi de ser jo, en què explica com és el seu dia a dia amb aquesta terrible malaltia. I després, Amaia Uranga, cantant de Mocedades. Demà passat farà 50 anys del seu segon lloc a Eurovisió amb una de les grans cançons que Radio Televisió Espanyola ha portat al festival, Eres tu, i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, la reaparició política de Donald Trump arran de l'acusació judicial de falsedat documental pel presumpte suborn a una actriu porno. Aquesta matinada el magnat ha capgirat com un mitjó l'acusació i ha assegurat que els Estats Units són camí de l'infern per perseguir-lo penalment per una causa que diu que és política, al 100%. De fet, es podria dir que ha engegat així la seva campanya per les eleccions a la presidència dels Estats Units, les properes.
Anem cap a... Ho ha seguit tot plegat el corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió. Marc, bon dia.
Bon dia. Sí, Trump ha aprofitat aquesta imputació per donar ales a la seva candidatura a les eleccions del 2024 i ho ha fet recuperant tots els seus hits de campanya. Ha atacat a Hillary Clinton, ha parlat sobre el fill de Joe Biden, Hunter Biden, i ha tornat a fer referència a una presumpta conspiració contra ell, entre d'altres, per robar-li les eleccions.
L'FBI i el Departament de Justícia han conspirat amb Twitter i Facebook per no dir res dolent sobre el portàtil de Hunter Biden, que demostrava que la família Biden són uns criminals. Però després diuen que jo sóc un president il·legítim. Imagineu-vos, amb tot el que hem fet en energia, en defensa, amb les baixades d'impostos més grans de la història. Taxes, biggest tax
cuts in history. També n'ha sortit escaldat el fiscal que lidera la seva imputació, Alvin Bragg.
El fiscal d'Esquerra Radical de Nova York, Alvin Bragg, ha fet campanya dient que atraparia el president Trump. L'atraparé, deia. Això és algú fent campanya. Volia atrapar el president Trump sense saber res sobre mi. Això és fer campanya. Before he knew anything about me, didn't know a
thing about me. He was campaigning. Tot això ho ha dit des de la seva residència a Florida, on ha fet una roda de premsa a quarts de 3 de la matinada, hora catalana. Trump ha estat en tot moment seriós, sense l'energia que és habitual, i ha enllestit la seva compareixença en menys de mitja hora. És un dels discursos més curts.
Totes aquestes acusacions del Donald Trump contrasten, però, amb el punt de vista del Tribunal de Manhattan, que el jutge i que al vespre el citava a declarar. Ho ha seguit des de Nova York, Marc.
Sí, el fiscal del districte va ser contundent sobre els delictes de què se l'acusa. Són la falsificació de documents per amagar el pagament del silenci de tres persones, incloses Stormy Daniels, i afavorir-lo a les eleccions presidencials, cosa que també viola les lleis electorals. Trump es va declarar no culpable de tot això, però el fiscal Alvin Bragg va avisar que qui la fa la paga, sigui qui sigui. These are felony
crimes in New York State. Això són delictes molt greus a Nova York. Independentment de qui siguis, no es poden normalitzar conductes tan greus i no ho farem.
Criminal conduct. El seu principal repte ara serà demostrar que l'ocultació dels pagaments era una estratègia per cometre un altre crim, que és el que es castiga amb penes de fins a 4 anys de presó.
Gràcies, Marc. Des de Tertúlia preferirem aquí al món a RAC1. Però a aquesta hora repassem més notícies. Si Donald Trump és un dels noms del dia, l'altre indiscutiblement torna a ser el d'Anna Obregón. La història de la seva gestació subrogada s'embolica encara una mica més. L'actriu ha confirmat que la nena que ha encarregat és neta. És neta seva.
Sí, és el que explica en una entrevista en exclusiva a la revista Hola. Detalla que la nena és fruit d'un endòvol de l'esperma del seu fill mort de càncer fa pràcticament 3 anys i d'una gestant, la que ha fet aquesta gestació subrogada. Diu, de fet, que aquesta va ser l'última voluntat del seu fill Alessandro, que volia tenir descendència encara que fos després de morir. L'actriu explica que la decisió de començar amb el procés la va prendre tot just el dia que Alessandro va morir. Això va ser el 13 de maig del 2020. La nena és legalment filla seva perquè l'ha adoptat i tindrà doble nacionalitat, nord-americana, nascut a Miami, i també espanyola. Tan bon punt la registrin, el consulat espanyol a Florida ja la podrà dur a Madrid. Per cert, Obregón no tanca la porta a tenir més nets del seu fill difunt. De fet, diu sense embuts que li faria il·lusió que el següent, si aquest és una nena, doncs que fos un nen.
Està molt bé que Anna Obregón portés el tema de la gestació subrogada damunt de la taula, està molt bé. Va crear un debat que crec que era necessari, que s'ha fet, que cadascú faci el que vulgui. És una actuació que és il·legal fer-la aquí, però que és legal executar-la aquí. És a dir, la gestació subrogada es pot fer en llocs del món, com és el cas dels Estats Units, però en canvi no es pot fer a Espanya. Però en canvi la criatura que tens als Estats Units la pots portar a Espanya previ pas pel consulat. Inscriure-la al consulat nord-americà. Clar, aquí hi ha diverses coses. La primera és que la criatura, legalment, serà neta. No és mare. Entre d'altres, legalment passa una cosa, que és que el pare va premorir el naixement de la filla i de la neta. La qual cosa, tot plegat, és jurídicament, judicialment, des d'un punt de vista jurídic, això pot tenir conseqüències. Vaja, jo crec, pel que he vist, això pot tenir conseqüències. Clar, estem parlant de que tot plegat, si tu et fas una... Clar, la criatura no té pare ni té mare. O sigui, està inscrita com a mare, però biològicament és àvia. Estem d'acord? Per tant, no es pot inscriure com a mare perquè el progenitor va morir abans que nasqués la criatura. Vull dir, tot plegat és un merder que s'escapa, ara ja crec que ja s'escapa del que és el tema de la gestació subrogada, ara ja anem directament a les pàgines de les exclusives, perquè més clar, saben l'exclusiva, ella està estupenda, la fotografia portada de la nena és una meravella, i tot plegat. I per acabar-ho d'emmerdar, perquè això no és per acabar-ho d'embolicar, això s'emmerda, la revista Lectura es treu en portada la mare gestant, que normalment no existeix, és inexistent, és invisible, però, esclar, en el cas de la Obregón s'ha fet visible. No sap on s'ha fotut aquesta noia. Perquè, clar, això és la porta a... Això és la porta a directamente a Acompáñame una noche más i pot anar tants programes de televisió que pot ser això... Vaja, ja deu estar volant cap aquí. Bueno, Albert Pedrol, el Barça demanarà ben d'estar un canvi d'horari... Jo, de debò, avui volia agafar-me festa i no em deixa ningú a mi agafar festa i no deixa agafar festa perquè ara m'està pujant ja la mala llet, perquè, bueno, el Barça demanarà un canvi d'horari del partit contra l'Atlètic de Madrid que la Lliga de Futbol Professional, recordem, ha col·locat per 4:45 de la tarda del dia Sant Jordi.
Sí, això sense tenir en compte les repercussions i aglomeracions d'aquesta jornada, que a més aquest any cau en diumenge. El Barça ho demanarà, aquest canvi d'horari, però de moment la Lliga no en sap res. Tot i això, ja avisen que qualsevol modificació serà una sorpresa, perquè els partits grans d'aquestes característiques, equiparables a un clàssic contra el Madrid, ja tenen fixat que una volta es juguen a les 9 de la nit i a l'altra a primera hora de la tarda, com serà el cas, o almenys com té pensat la Lliga que sigui el cas. En paral·lel, ahir el govern va treure ferro el fet que aquest Barça-Atlètic de Madrid caigui a primera hora de la tarda per Sant Jordi, i és que preguntes de RAC1, la Conselleria de Cultura i també el Gremi de Floristes creuen que la coincidència de la Diada amb el partit no els farà perdre vendes. Pensen que la tradició és forta i recorden que es poden comprar llibres i roses durant tot el dia.
Pues molt bé, pregunta'ls si... De moment el Gremi de Llibreters és curiós, no ha dit res, molt curiós. El Gremi de Llibreters no ha dit res, és molt curiós que no hagi dit res. Jo instaria els llibreters que diguin alguna cosa, que potser tenen raons que diuen que no. Mira, el Barça està negre amb la Lliga, ja ho dic ara, amb raó, perquè la Lliga podria haver demostrat una mica més de consideració. Però com que la Lliga i la relació amb el Barça és pèssima, doncs volen anar a la guerra, doncs a la guerra. Ningú ha dit amb el tema o qui sigui. Escolta'm, el Barça Atlètic de Madrid no el podeu programar el dia de Sant Jordi a la tarda. És veritat que hi ha molta gent que diu en aquests moments, gent de fora de Barcelona, que diu, hosti, nosaltres anirà molt bé perquè així podrem passejar per Barcelona i anar al camp de futbol i anar a veure el Barça. Està molt bé, està molt bé. No sé si els llibreters de fora els hi farà tanta gràcia que la gent vagi a Barcelona a les 4 de la tarda. Clar, aquí ho mirem tots, és a dir, aquí direm un punt de vista centralista, però també un punt de vista de fora de la ciutat. És a dir, la gent que vindrà, sí, que podem comprar al matí, és veritat, però jo, el dia de Sant Jordi jo el veig com un dia total. El veig com un dia total, és un dia que quan et lleves i s'acaba quan te'n vas a dormir. És veritat que els dies feiners treballes, el diumenge, bueno, a mi que el dia del Barça, del dia de Sant Jordi, jo jugo un partit de futbol com aquest, a les 4 de la tarda, a mi personalment no m'agrada, és un tema personal, no m'agrada. Hi ha molta gent que li entusiasma, perfecte, enhorabona. Al Barça no li agrada. A la Generalitat li agrada, però no li agrada, no li importa. A la Generalitat no li importa. Em sorprèn molt, molt, que la Conselleria de Cultura, que per cert ho ha dit a través de quatre línies amb un WhatsApp, perquè la consellera no parla del tema, se li enrefot que hi hagi un partit de futbol a les 4 de la tarda. Que sigui un Barça-Atlètic de Madrid, doncs molt bé. Si els floristes igual, que ha passat més d'una vegada, doncs perfecte. Doncs escolta, si els floristes, la Conselleria de Cultura, diuen que endavant i els únics que estan en contra és el Barça, doncs potser com que em sembla una mica el món al revés. És a dir, jo crec que pels llibreters, és a dir, les flors i els llibres que es venguin tot el dia millor que no per franges, però si els floristes i el govern de Catalunya els hi sembla bé i... Els llibreters no sap no contesta, doncs escolta'm, tots al camp de les 4 de la tarda, 4:45, a veure el Barça Atlètic de Madrid. I si podem comprar un llibre i una rosa, la comprarem. Bé, i a tot això, el Barça i el Madrid juguen aquesta nit a les 9 i a RAC1, la tornada a les semifinals de Copa, amb avantatge provisional d'1-0, pel Blaugrana.
La final és el 6 de maig a Sevilla i allà ja els espera l'Osasuna, que aquesta nit s'ha classificat per primera vegada en 18 anys després d'eliminar l'Atlètic de Bilbao a la pròrroga. En qualsevol cas, el clàssic d'aquesta nit torna a arribar escalfat pel cas Negreira. Florentino Pérez no anirà a la llotja del Camp Nou perquè se sent perjudicat, tal com expressa l'escrit que el Club Blanc ha enviat al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per personar-se en la causa, un escrit al qual han tingut accés La Vanguardia i El Mundo. Ara la jutgessa ha enviat aquest document a la Fiscalia i a la resta de parts, però abans de prendre una decisió sobre si accepta o no que el Club Blanc sigui acusació particular. I tot això el dia en què La Vanguardia explica que Josep Maria Bartomeu estudia querellar-se contra Javier Tebas per haver enviat aquella escrita a la Fiscalia en què l'assenyalaven erròniament, juntament amb Román Gómez Ponti i Sandro Rossell, com un dels implicats en el cas Negreira, en aquella nota que guardava l'exdirectiu blaugrana Josep Contreras.
Molt bé. Alguna cosa més?
Sí, que mentre fan el Real Madrid continua pressionant els àrbitres.
Escolta, avui l'escoltarem més tard perquè és molt tard i ja ho he sentit tot. Ara fa uns moments ho he escoltat ja el Tu diràs o el reportatge de Martínez Moure, Real Madrid Televisió. He escoltat la repetició del Marc Guillén, que va estar treballant a Barça TV, i diu que mai van fer una cosa igual. Mai. És a dir, és evident que no era una crònica convencional, sinó una crònica a l'ús, perquè és el Barça i perquè és el teu club, normal, però que mai hi havia aquesta pressió sobre els àrbitres d'aquesta manera tan barroera. Bueno, per cert, que més coses, el govern permetrà omplir i utilitzar les piscines comunitàries d'aquest estiu, tot i la situació d'excepcionalitat de sequera.
Sí, diguem-ne que la Generalitat capgira la situació, considera que aquest tipus de piscines són també refugis climàtics que, per tant, es poden omplir perquè seran útils, a més, davant les altes temperatures que s'esperen els propers mesos. Així, doncs, canvis en el guió, com explicava la portaveu Patrícia Plaja.
Es modificarà el pla especial de sequera per tal de permetre que, coincidint amb els mesos de més calor, de les temperatures més altes, les piscines d'ús comunitari es puguin omplir per raons de salut pública.
I els experts veuen bé aquest canvi de parer. De fet, trobaven incongruent la situació anterior, qüestionaven l'efectivitat de mesures com limitar l'omplir piscines, com explicava aquesta nit el nou seu de RAC1, el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
Però quantes piscines hi ha a Catalunya, ho sabeu? 192.900. Si cada una piscina d'aquestes, posem que en promig faci 5 per 3 per 2 metres, són 30 metres cúbics, si ho multipliquem són 5 milions de metres cúbics, és a dir, l'aigua que gasta Barcelona en dos dies. És a dir, molt poca aigua.
De moment està prohibit omplir el que no siguin piscines municipals. Això canviarà les properes setmanes, tan bon punt es modifica doncs aquest pla de sequera.
Va. I els Mossos han fet caure el lloc web on hi havia publicades les dades robades del Clínic.
Sí, ho han aconseguit amb la mateixa arma que utilitzen els pirates informàtics, un ciberatac. Segons van avançar La Vanguardia i el diari Ara, la policia va atacar la pàgina des de molts punts diferents fins que es va penjar. Ara, tot i que les dades encara són a l'internet fosc, ningú no hi pot accedir. Tot i això, l'Agència de Ciberseguretat avisa que possiblement hi haurà més filtracions aviat, i és que recordem que van robar més de 4 terabytes i demanen 4 milions i mig d'euros per no publicar aquestes dades.
I el jutge que investigava David Madí per possible tràfic d'influències ha arxivat la causa, sí, com explicàvem ahir aquí al Món RAC1.
2 anys i mig després ja han hagut de passar tot aquest temps. Una de les branques, recordem, que eren sortides de l'operació Volhov. El magistrat Joaquín Aguirre reconeix que no ha trobat cap prova que Madí aconseguís un tracte de favor. Amb tot, ho atribueix no pas a que no ho intentés, sinó, diu, a la seva incapacitat a l'hora d'intentar-ho.
Ai, el dia que parla David Madí. Ai. I en pantalles, després de l'anunci del retorn de Harry Potter, ara hem sabut que REC tindrà 5a part. Ho vaig passar tan bé amb la primera, i amb la segona bastant també, també.
Les hem vist totes.
Ah, sí?
Sí.
Però per derivació genètica o per tu mateixa?
Per la meva filla. I per mi,
ah,
també.
Perquè la primera, la teva filla, i no, la segona...
No, no, ara les tinc totes, les puc mirar totes des de casa. Vull dir que hem vist de la primera a l'última.
Que bo, que no és bé.
Sí.
I el burro.
Sí, sí.
Bueno, ho ha anunciat un dels... Fins aquí els comentaris dels crítics, dels crítics de cinema. Ho ha anunciat un dels productors de DreamWorks, que assegura que ja estan treballant en aquesta seqüela.
I diu, a més, que ja han començat a parlar amb el repartiment original perquè tornin a posar veu als personatges i que les negociacions sembla que van per bon camí. Obren la porta també a fer un spin-off de l'Asa. De moment, però, encara no se'n saben més detalls.
Això en un dimecres, estrenes avançades a motiu de la Setmana Santa. D'entrada, avui arriba a Disney+. Amén. Francisco responde.
Silencio. Ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese.
És el documental de Jordi Évole sobre el Papa, en què una desena de joves pregunten a Francesc sobre temes compromesos per l'Església, com, per exemple, la pedràstia.
Fui a un colegio de l'Opus Dei. en Bilbao. Allí, en los cursos 2008-2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, sufrí abusos sexuales por parte de un numerario y... perdón, que...
Tranquilo. Sentite, expresate como quieras. Lloras.
Parla de l'avortament, també del racisme. I en sales de cinema, la novetat més destacada arriba a doblar del català és l'esperada Super Mario Bros, la pel·lícula.
D'acord. Som-hi.
El gegant dels videojocs Nintendo i la productora dels Minions, Illumination, han fet forces per portar a la gran pantalla aquesta nova aventura d'un dels personatges més populars del món dels videojocs. També arriba avui a les sales aquesta, vamos, aquesta, i ahí, aquesta Setmana Santa cau. Es diu R. 1984 has been a tough year. Sales are down, our growth is down. Dirigida i protagonitzada per Ben Affleck, la pel·lícula relata les negociacions entre Nike i Michael Jordan que van portar a la creació de la famosa marca de bambes Air Jordan. I pels amants del terror... s'estrena El exorcista del Papa. Hòstia, ai. Father Gabriele Amort. I cada vegada els títols es van ja. El exorcista del Papa per Setmana Santa. Vull dir que, clar. Russell Crowe interpreta el pare Gabriele Amort, qui va ser exorcista en cap del Vaticà, que investiga la terrorífica possessió d'una criatura. La història està inspirada en fets reals. Vinga, pels que fa els esports, que tinc a saber quin temps farà.
Sí, el Barça ja ha venut més de 12.000 entrades pel partit contra el Chelsea de tornada de les semifinals de la Champions femenina el dijous 27 d'abril a 3:45 de la tarda al Camp Nou. Això, malgrat no saber el resultat del partit d'anada que es disputarà el dissabte 22 d'abril. I que en vol el Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 13a vegada consecutiva, després de guanyar ahir el Valladolid i que el Granollers, el segon classificat, ensopegués a Benidorm, és el títol de Lliga número 30 per la secció.
I el temps. Atenció, que ara sí que ja això va de debò.
Sí, què? Però res, jo crec que la gent podrà gaudir tranquil·lament d'aquesta Setmana Santa perquè pinten dies tranquils i amb poca pluja, que aquesta també és la mala notícia pel que fa a la sequera. Avui no plourà enlloc, serà un dia de sol, només amb algunes boires ara de bon matí en punts de la Catalunya central, després a la tarda algunes nuvolades en zones de muntanya, algun núvol baix cap a les comarques de Tarragona, però en general calma i temperatures que al migdia pugen una mica respecte a les d'ahir, entre els 17 i els 22 graus, però en canvi ara mateix fa fresca o fins i tot fa fred en algunes comarques. Tenim 3 graus només a Lleida, hi ha 4 graus a Girona, 10 a Tarragona i també a Barcelona, 3 sota 0 a Sant Pau de Segúries, 5 graus a l'Escala i 1 grau a les Borges Blanques. I els propers dies puja una mica la temperatura, sobretot a partir de divendres. L'ambient serà suau al centre del dia, però a les nits continuarà la fresca i demà amb alguna gota cap al Camp de Tarragona al matí, després a la tarda algun ruixat al voltant del Montseny, Osona, el Berguedà i a la resta cel mig ennuvolat. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns, d'aigua sembla que ben aviat, més aviat poca. Divendres, com a molt, al Ripollès a la tarda, algun ruixat aïllat. Dissabte, alguna gota també al Pirineu, Prepirineu a partir del migdia. I diumenge i dilluns, pràcticament sense aigua. Hi haurà alguns núvols, però de pluja no se n'espera. No seran dies de platja, perquè la temperatura no es dispara. Es manté força habitual per l'època de l'any en què ens trobem, però tampoc plourà massa.
Veus alguna cosa més enllà de Setmana Santa?
No massa, no. Pujada de temperatures, lleugera, molt poqueta cosa, i allò que diguis una situació de pluja que vegi més o menys segura, no.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6:23. Hi ha gent que va d'hora. Hola, Bartolí, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Bé.
Com estem? Per què? Qui va d'hora?
No, res, que coses meves.
Coses teves.
Sí.
D'acord.
Què penses del tema de l'Obregón? Té...
Hosti, és que això no ens esperàvem, eh? És allò de...
Bueno, sí, que sí.
Jo no m'esperava que sortís dient... Que era la neta sí, però que pensés en tenir més nets...
Això no.
Això no m'ho esperava per
no,
res.
No, perquè això o sigui, és... Ja, que és... Aquí el tema ja traspassa i se'n va amb un problema i que...
Clar, és a dir, si hi havia un incendi, en comptes de pagar-lo, estem tirant més brases ara. Vull dir que va per llarg.
Sí, jo crec que ara ja directament li tocarà el rebre amb ella.
Ara sí.
Ara sí. Ja li tocarà el rebre amb ella. Perquè sí. ara ja és allò que dius. Bueno, és a dir, tu pots dir que... tu pots... És a dir, ara ella es col·loca... ella ja estava passejant per l'aparador.
Ja està molt acostumada, eh?
Sí,
també t'ho dic.
I ara ja sí queda ella. Ara ja diu, ja ara m'hi poso. Ara aquí ja no va això ni de... Deixeu-vos de debats de gestació subrogada. Ara la notícia sóc jo.
Però és el que deia el David Brock l'altre dia, que al final té tota la premsa de Madrid, de l'entorn de la premsa rosa, més del seu favor que en contra, i el seu entorn també, per tant, bueno, ella estarà en una posició còmoda, no li resultarà... Té diners, els tindrà fins que es mori, doncs...
Bueno, avui en tindrà més que ahir, és evident.
Sí.
I si va a comissió de revistes venudes, ja et dic jo que aquesta és l'exclusiva de l'any.
I tant.
Bueno, ho sé, per compte, perquè estem al mes d'abril.
Tant com l'anterior. En fi...
Bueno, lectura està per treballar, clar, lectura està treu la gestant.
Treu la gestant, sí.
Clar, ara ja la bola ja s'ha fet grossa.
Ara ja tot.
Bueno, què?
Anem al diàling, que és una mica tard i és llarg el tall d'avui. Un moment del programa d'ahir, l'entrega de l'últim acudit del Tian Riba.
He trobat un acudit de comunistes en què, més que Trotsky, apareix Stalin.
Aviam,
vale? Bueno, són tres presos que estan a Sibèria, allà al Gulag. Molt bé!
El Pujol de Stalin?
Molt bé! Però com? Es troben tres presos i es pregunta, saps per què esteu aquí, al Gulag? I un diu, mira, jo arribava 5 minuts tard cada dia a la feina i em van acusar de sabotatge. I l'altre diu, mira, doncs jo arribava 5 minuts abans a la feina i em van acusar d'espia. I el tercer diu...
És el Pujol.
El Pujol era l'espia.
Aquest és el Pujol, és el Pujol.
I el tercer, que és el Pujol, diu... Jo arribava puntual i van descobrir que tenia un rellotge occidental.
I està aquí les notícies.
És fascinant, perquè és que són tan dolents, però que bé que ho fa. I el Pujol, eh? Ojo a la imitació del Pujol.
Són les 6:25 minuts. Avui, a 11:15, és que no podia ser d'una altra manera, entrevistarem la cantant, que acaba de ser cantant de Mocedades, Amaia Uranga, perquè fa 50 anys d'aquesta cançó que se la sap tot Déu. Se la sap. Tot Déu. I tot el Bartolí.
Sí, tant.
Oi, mira, ara no funciona l'auricular, que és estrany. Sí, sí, no sento res jo ara.
No? No, però igual, Mocedades.
Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú.
El cual
El món a RAC 1.
Bon dia i bona hora en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Donald Trump capgira l'acusació judicial de falsedat documental i l'aprofita per engegar la seva campanya electoral.
L'expresident dels Estats Units assegura que el persegueixen per una causa política i tira pilotes fora parlant sobre Hillary Clinton i el fill de Joe Biden. També ha carregat contra el jutge i contra el fiscal del cas que l'acusa de 34 delictes de falsificació de documents.
Anna Obregón confirma que la nena que ha encarregat per gestació subrogada a Miami és neta seva.
L'actriu ha explicat en una entrevista a la revista Hola que és filla del seu fill, Alessandro, que va morir el maig del 2020, diu que era la seva última voluntat. A més, no descarta tenir més nens del seu fill difunt.
El Barça demanarà un canvi d'horari del partit que l'ha d'enfrontar l'Atlètic de Madrid per la diada de Sant Jordi.
La Lliga encara no ha rebut cap petició, però ja avisa que un canvi com aquest és impossible. Mentrestant, el govern i el gremi de floristes hi treuen ferro i diuen a RAC1 que la coincidència de la diada amb el partit no els farà perdre vendes.
Això, per cert, en un dia en què Barça i Madrid s'enfronten en un clàssic que arriba escalfat pel cas Negreira.
El Madrid se sent perjudicat pels pagaments que el Barça li va fer a l'expresident dels àrbitres i per això Florentino Pérez no anirà a la llotja del Camp Nou. Es tracta del partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Es jugarà aquesta nit a les 9 en directe a RAC1. Els de Xavi Hernández tenen un 0-1 a favor de l'anada i a la final ja els espera l'Osasuna.
La Generalitat fa marxa enrere i permetrà omplir les piscines comunitàries tot i les restriccions per la sequera.
El govern considera que serviran com a refugis climàtics per les altes temperatures. Es podran utilitzar les que hi ha en recintes esportius, les de les comunitats de veïns i també les dels hotels.
Els Mossos fan caure el lloc web on hi havia publicades les dades robades de l'Hospital Clínic.
Segons La Vanguardia i l'Ara ho han fet amb un ciberatac, van atacar la pàgina des de molts punts diferents fins que es va penjar. Ara, de moment, no s'hi pot accedir.
Una jutgessa de Barcelona demana al govern espanyol que desclassifiqui documents secrets sobre Pegasus.
Ho ha fet després que l'Audiència de Barcelona acceptés la sol·licitud de l'advocat d'Esquerra, Andreu Vandeneinde, que defensa Josep Maria Jové i Diana Riba. Ara la notificació és en mans del Consell de Ministres.
Esquerra obre la porta a seguir la via del PSC per treure el càrrec de presidenta del Parlament a Laura Borràs.
Oriol Junqueras demana a Junts que forcin Borràs a fer un pas al costat. Diu que si no estudiaran el mecanisme dels socialistes perquè una majoria del ple pugui votar fer-la fora.
I avui dimecres, dia d'estrenes que s'avancen per la Setmana Santa.
A Disney Plus arriba a Men Francisco Corresponde al documental de Jordi Évole sobre el Papa i al cinema s'estrena Super Mario Bros. La pel·lícula, que arriba també en català. Això el dia en què DreamWorks ha anunciat que treballa en la cinquena part de Shrek.
Un apunt més en esports, Albert. El Barça ja ha venut 12.000 entrades per la tornada de les semifinals de la Champions femenina.
El rival és el Chelsea i el partit és dijous 27 d'abril a 6:45 de la tarda al Camp Nou. L'anada es disputarà a Londres la vigília del dia de Sant Jordi. I el Barça de Mol es proclama campió de Lliga per 30a vegada. És el 13è títol consecutiu pels blaugranes.
Titulars d'aquest dimecres és 5 d'abril. Pel que fa al temps, jornada que comencem més fred. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Això sí, el migdia serà més aviat suau.
Sí, les temperatures pujaran una mica respecte a les d'ahir, entre els 17 i els 22 graus, però com deies, ara mateix fa fred i fins i tot tenim glaçades, sobretot en zones de muntanya. Tot plat amb un cel serè, només amb algunes boires en punts de la Catalunya central i després a la tarda creixeran algunes nuvolades inofensives en zones de muntanya i també cap a les comarques de Tarragona, però en general tindrem un dia força plàcid i tranquil. Demà baixa una mica la temperatura, però torna a pujar lleugerament a partir de divendres i els propers dies d'aigua se n'espera més aviat poca.
I concretem aquesta fresca que tenim a aquesta hora, temperatures pel país.
Doncs ara mateix al voltant dels 10 graus a Barcelona i també a Tarragona, 3 graus a Lleida, 4 a Girona, 10 a Badalona, 2 sota 0 a Prades i 7 graus a Cunit.
Completem titulars amb la mobilitat, amb tranquil·litat, normalitat als transports públics, però força incidències a les carreteres. Despertem al matí amb diversos problemes. D'entrada, l'autopista AP7 està a aquesta hora tallada a Tarragona, entre Tarragona i Constantí, per un accident que s'ha produït aquesta matinada, tallada en tots dos sentits. Es fan desviaments per l'autovia A7 i per la A27. A banda, també hi ha retencions a aquesta hora a l'autovia A2 al Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat, i també retencions a la C-55, carretera doncs, que connecta el Bages amb el Baix Llobregat, a Monistrol de Montserrat, perquè hi ha pas alternatiu per obres que es fan en aquest municipi. 6 del matí, 34 minuts.
RAC 1.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
tot. A Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
RAC 1. El món a RAC 1.
Despertant aquest dimecres 5 d'abril de matinada intensa d'actualitat, especialment als Estats Units després de la declaració de Donald Trump als tribunals de Manhattan, ha capgirat com un mitjó l'acusació judicial que té per falsedat documental pel presumpte suborn, recordem-ho, a una actriu porno, i aquesta matinada ha aprofitat, un cop ha tornat a Florida, per engegar la seva campanya per tornar a la presidència dels Estats Units l'any vinent. El discurs, de fet, ha recordat molt el de les campanyes electorals d'anys enrere, quan Trump justament competia per assolir la presidència dels Estats Units, per exemple, amb acusacions contra Hillary Clinton, també contra la família de Joe Biden, però també hi ha barrejat altres qüestions, entre d'altres, per exemple, també, en aquest cas, el sistema judicial que està implicat en aquesta acusació per falsedat documental. Trump considera que se l'està perseguint penalment per una causa que és estrictament política, diu que això fa que els Estats Units vagin de camí cap a l'infern, i ha carregat a tort i a dret contra el fiscal que lidera aquesta imputació per falsedat documental, Alvin Bragg.
El fiscal d'Esquerra Radical de Nova York, Alvin Bragg, ha fet campanya dient que atraparia el president Trump. L'atraparé, deia. Això és algú fent campanya. Volia atrapar el president Trump sense saber res sobre mi. Això és fer campanya.
Before he knew anything about me, didn't know a thing about me. He was campaigning.
I ho dèiem, també atacs a Hillary Clinton, que va ser rival seva, però també sobre el fill de Joe Biden, Hunter Biden, i ha tornat a fer referència a les conspiracions sobre eleccions arreglades, i ja ho va dir ara fa 3 anys mal comptats, quan les va perdre contra Biden. Ara hi ha tornat, creu que hi ha una altra conspiració per robar-li el que pugui venir.
L'FBI, el Departament de Justícia, han conspirat amb Twitter i Facebook per no dir res dolent sobre el portàtil de Hunter Biden, que demostrava que la família Biden són uns criminals. Però després diuen que jo sóc un president il·legítim. Imagineu-vos, amb tot el que hem fet en energia, en defensa, amb les baixades d'impostos més grans de la història.
Taxes, biggest tax cuts in history.
Tot plegat, Donald Trump ho ha dit, des de la seva residència a Florida, ha tornat a córrer cuita cap a Florida des de Nova York aquesta nit i ha fet una roda de premsa al voltant de 2:45 de la matinada. La seguida, el corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha tret la llista de greuges que sol ventilar als seus mítings de campanya envoltat d'amics. A banda de dos dels seus fills, entre el públic hi havia alguns dels principals republicans de l'extrema dreta dins i fora del Congrés i desenes de seguidors que l'esperaven amb gorres i samarretes per donar-li suport. L'expresident té en marxa 4 investigacions que podrien acabar als tribunals i s'ha presentat innocent en tots ells. Trump ha denunciat una cacera de bruixes dels demòcrates i ha mencionat a Hillary Clinton, Joe Biden i el Departament de Justícia com les mans que hi ha al darrere. També ha tret ferro a la imputació dels crims en el cas de suborn a l'actriu porno Stormy Daniels, que considera un cas ridícul. Però ha repetit els atacs contra el fiscal del districte, que creu que hauria de dimitir per filtrar informació a la premsa, i també contra el jutge que porta el cas, que només hores abans ja l'ha advertit que no faci declaracions incendiàries que puguin incitar a la violència.
Tinc un jutge que odia Trump amb una dona i una família que odien a Trump. La seva filla va treballar per la vicepresidenta Kamala Harris i ara rep diners de la campanya Biden-Harris. Així estem com a nació. Qui ho hauria imaginat? No ens poden guanyar les eleccions i ens intenten guanyar amb la llei.
Trump ha estat en tot moment seriós, sense l'energia habitual, i ha enllestit la seva compareixença en menys de mitja hora, un dels seus discursos més curts.
aquesta mena d'acte de campanya, però ha contrastat si hi havia els típics seguidors de Trump aquesta matinada amb els lemes de Make America Great Again. Això ha contrastat amb l'escena de solitud que va viure ahir al tribunal a Manhattan. Se'l va detenir, després se li van imputar aquests 34 delictes quan va haver de comparèixer, d'escoltar els delictes davant del fiscal i davant del jutge. Una situació molt diferent. Què va passar dins del tribunal, Marc?
Sí, Trump va arribar al tribunal de Manhattan acompanyat d'un núvol de seguretat i va passar pel ritual dels acusats de deixar les empremtes digitals. No se li va prendre la foto policial ni tampoc li van posar les manilles. Les càmeres van poder gravar el moment en què l'expresident entrava al jutjat, però un cop dins només es va permetre un grapat de fotografies. Trump es va declarar no culpable de 34 delictes de falsificació de documents per amagar els pagaments del silenci de 3 persones, inclosa Stormy Daniels, i afavorir-lo a les eleccions presidencials, cosa que també viola les lleis electorals. El fiscal del districte, Alvin Bragg, diu que tothom és igual davant la llei.
These are felony crimes in New York State.
Això són delictes molt greus a Nova York. Independentment de qui siguis, no es poden normalitzar conductes tan greus i no ho farem.
El repte del fiscal serà demostrar que l'ocultació dels pagaments era una estratègia per cometre algun altre crim, ja que això és el que es castiga amb penes de fins a 4 anys de presó.
I a partir d'aquí queda un dubte, que és quins escenaris judicials s'obren, deixant de banda el que es vivia ahir, deixant de banda també aquest discurs més aviat polític de Trump. Quan haurà de tornar a presentar-se davant del jutge, el magnat, Marc?
Doncs el jutge ha tornat a citar a Trump al setembre d'aquest any i durant aquests mesos el seu equip d'advocats revisarà les proves i poden presentar tot tipus de mocions per endarrerir o desestimar el cas. El judici podria no començar fins d'aquí un any, així que podria coincidir amb el procés de primàries dels republicans per escollir el seu candidat a les eleccions presidencials. Encara que Trump acabés sent declarat culpable, difícilment acabaria a la presó, però sigui quin sigui el resultat, tot plegat podria posar-li difícil aconseguir la candidatura republicana a les eleccions.
Gràcies, Marc. Doncs d'aquí una estona que tornarem als Estats Units i avui en temps de tertúlia també abordarem què ha donat de si aquest discurs i quins són els escenaris que s'obren a partir d'ara als Estats Units després de la imputació i del pas pel judici de Donald Trump. Ara són les 6 del matí, 42 minuts. Dels Estats Units saltem a l'estat espanyol, on torna a ser notícia Ana Obregón. L'actriu ha confirmat que la nena que ha encarregat per gestació subrogada a Miami és neta seva. Ho diu en una entrevista en exclusiva a la revista Hola, explica que Ana Sandra, la filla que ha tingut, no és pas seva, sinó que ho és del seu fill difunt, Alessandro. Recordem-ho, que va morir fa gairebé 3 anys per un càncer. Diu que és l'última voluntat, de fet, d'ell, que els hi va dir als pares, a ella i a Alessandro Lecchio, quan ja estava molt malament, que volia tenir descendència, encara que fos després de mort. Agustí.
Sí, Obregón diu que quan el seu fill li van diagnosticar el càncer i havia de començar a fer el tractament de quimioteràpia, els metges li van recomanar que guardés mostres d'esperma per si volia tenir fills en un futur, i els tractaments el deixaven estèril, i les mostres estaven conservades a Nova York. L'actriu explica que la decisió de començar amb el procés de gestació subrogada, amb la participació d'una donant d'òvul i d'una gestant, la va prendre el dia que l'Ale Lecky va morir el 13 de maig del 2020. La nena és legalment la filla d'Ana Obregón, que l'ha adoptat, i tindrà doble nacionalitat, nord-americana i espanyola. Tan bon punt la registrin al consulat espanyol a Miami, ja la podrà dur a Madrid. Per cert, Obregón no tanca la porta a tenir més nets del seu fill difunt. De fet, diu, sense embuts, que li faria il·lusió que el següent fos un nen.
2 minuts i ens plantarem a 6:45. El Barça demanarà un canvi d'horari del partit que l'ha d'enfrontar l'Atlètic de Madrid per Sant Jordi. És el partit de la jornada 30 per calendari. La Lliga l'ha situat a la tarda de la Diada i no ha tingut en compte les repercussions i aglomeracions d'aquesta jornada, que a més enguany cau en diumenge. És per tot plegat que el club vol demanar aquest canvi d'horari. De moment la Lliga no en sap res, tot i això ja avisen que qualsevol modificació serà una sorpresa, Marta Ramon.
De moment a la Lliga no han rebut cap petició, però ja d'entrada diuen que el Barça no té res a fer. Per què? Doncs perquè els partits grans d'aquestes característiques, que són caps de cartell equiparables al que seria un clàssic, ja tenen fixat que una volta juguen a les 9, va ser així el 8 de gener al Metropolitano, i l'altre juguen a primera hora de la tarda a 4:45. Tot i així, pel repartiment televisiu no és obligatori que els partits s'alternin entre les teles amb drets, que són Movistar i DAZN. És simplement un patró que intenta seguir la Lliga. També recorden des de l'organisme que presideix Javier Tebas que s'han jugat altres partits per Sant Jordi a la tarda i no ha passat res. A més, no entenen que es plantegi un canvi d'horari perquè no hi ha hagut cap moviment previ per part del Barça avisant que hi hagués cap possible situació problemàtica. Un canvi d'aquestes característiques, que la Lliga veu impossible, implicaria calendari a també el vistiplau de l'Atlètic de Madrid i dels altres equips afectats. Aquell diumenge a les 9 es juga un Sevilla-Villarreal.
Això malgrat que ahir el govern va treure ferro al fet que el Barça-Atlètic caigui a primera hora de la tarda de Sant Jordi. A diferència del club, no hi veuen pas problemes la Conselleria de Cultura ni tampoc el gremi de floristes. El de llibreters ha preferit no expressar opinió. Creuen, en tot cas, Cultura i floristes, que la coincidència de la diada no els farà perdre vendes. Pensen que la tradició és forta i recorden que es poden comprar llibres i roses durant tota la jornada, Maria Cusó.
El Barça Atlètic de Madrid es jugarà el 23 d'abril a 4:45 de la tarda, però el govern no creu que això faci ombra a Sant Jordi. Creuen que la tradició de regalar llibres i roses està molt arrelada, fins i tot quan cau en dia laborable, i recorden que les paradetes estaran obertes des de primera hora del matí. En aquest mateix sentit, el president del gremi de floristes, Joan Guillén, diu a RAC1 que confien en el poder de convocatòria de Sant Jordi i en què els aficionats faran les compres abans o després del partit.
Importància sempre té, perquè sabem que el Barça és un moviment de gent important i la veritat, amb una franja horària molt determinada, que seria una franja horària central de la tarda, no? Crec que per la comoditat de tot l'espectador que vulgui anar al Camp Nou seria més còmode, doncs que hagi pogut gaudir tota la tarda en el lloc que vulgui de la ciutat o a qualsevol població, i després ja com última actuació del dia fos anar a veure el partit de futbol.
Des del gremi preveuen que el pic de vendes de roses tant a floristeries com a la superilla del centre de Barcelona serà al matí i a primera hora de la tarda.
Doncs aquestes les repercussions sobre el partit que el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid. Si no hi ha canvis, coincidirà amb aquesta diada de Sant Jordi. En tot cas, el club demanarà que es canviï aquesta data, però avui, sens dubte, la data important i el maig important és el d'aquesta nit a les 9. Clàssic, Barça-Madrid, de nou, en aquest cas la tornada de les semifinals de la Copa del Rei.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Partit que podreu seguir a RAC1 a partir, ho dèiem, de les 9 del vespre, i Albert, partim d'un avantatge provisional dels de Xavi Hernández d'1-0 a l'anada.
Sí, i a la final del 6 de maig que jugarà a Sevilla ja els espera a Barça o a Madrid l'Osasuna, que aquesta nit s'hi ha classificat per primera vegada en 18 anys després d'eliminar l'Atlètic de Bilbao a la pròrroga. En qualsevol cas, el clàssic d'aquesta nit torna a arribar escalfat pel cas Negreira. Florentino Pérez no anirà a la llotja del Camp Nou perquè se sent perjudicat, tal com expressa l'escrit que el Club Blanc ha enviat al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per personar-se en la causa, al qual un escrit han tingut accés als diaris La Vanguardia i El Mundo. Ara la jutgessa ha enviat aquest escrit a la Fiscalia i a la resta de les parts abans de prendre una decisió sobre si accepta que el Club Blanc sigui o no acusació particular. I directament relacionat amb el cas Negreira, avui La Vanguardia explica que Josep Maria Bartomeu estudia querellar-se contra Javier Tebas per haver enviat un escrit a la Fiscalia en què l'assenyalava erròniament com un dels implicats en la trama, juntament amb Sandro Rosell i qui va ser cap dels serveis jurídics del Barça, Román Gómez Ponti.
A tot això, per cert, Albert, el Real Madrid continua pressionant els àrbitres, en concret els del partit d'avui i a través, com va ser habitual, de la televisió oficial del club.
Sí, i aquesta vegada qui li ha trucat al rebre és l'alacantí Juan Martínez Munuera, l'àrbitre de camp. Ahir, com dèiem, el Madrid el va escalfar, el va pentinar a l'informatiu del migdia amb un reportatge de 3 minuts en què s'analitzava cadascun dels seus suposats errors contra el conjunt blanc. Un reportatge que començava així.
El valenciano Juan Martínez Munuera arbitrará el clásico en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Será el tercer partido en el que arbitre esta temporada al Real Madrid. El anterior fue la polémica derrota en Vallecas en el que su permisividad condicionó gravemente el encuentro. Como en el anterior clásico que dirigió, con 0-0 en el marcador, decidió que esta entrada salvaje de Aubameyang, con los tacos por delante y con riesgo de lesión para Kroos, solo fue falta.
I tot això coincideix amb el que avui publica El Mundo. Diu que Tebas portarà a l'assemblea extraordinària que ha convocat pel dia 19 d'abril, precisament pel cas Negreira, la possibilitat que la Lliga tingui els seus propis àrbitres, tal com passa a la Premier League anglesa, la Lliga anglesa, i que d'aquesta manera es deixi de dependre dels de la Federació Espanyola, per tant, dels àrbitres del comitè d'àrbitres de la Federació Espanyola que presideix Luis Rubiales.
I seguim parlant del Barça, en aquest cas d'un altre partit, perquè ha venut ja 12.000 entrades per la tornada de la Champions, de les semifinals, en aquest cas de la femenina.
Sí, el rival és el Chelsea i el partit és el dijous 27 d'abril a 3:45 de la tarda al Camp Nou. El partit d'anada es disputarà una setmana abans a Londres la vigília del dia de Sant Jordi, el dia 22. Això també el dia en què l'Espanyol va presentar Luis García com el seu nou entrenador. Luis García és el relleu de Diego Martínez i signa fins al 2024. El seu primer partit serà aquest dissabte contra l'Atlètic de Bilbao, que precisament ahir va quedar eliminat d'aquesta Copa del Rei a mans de l'Osasuna. I encara un últim apunt, perquè el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de Lliga per 30a vegada. És el 13è títol consecutiu pels blaugranes. Ahir el Barça va guanyar el Valladolid i es va beneficiar de la derrota del Granollers, que és el segon classificat a la pista del Benidorm.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornar a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Repassats els esports, hem arribat així a 10 minuts per les 7 del matí. Abordem altres qüestions. El govern fa marxa enrere i permetrà omplir i fer servir les piscines comunitàries aquest estiu. Això, malgrat la situació d'excepcionalitat de sequera. La Generalitat considera que aquest tipus de piscines són també refugis climàtics que seran útils davant les temperatures altes que s'esperen els propers mesos i que, per tant, sí que es poden omplir encara que d'aigua en tinguem poca. Ho explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Es modificarà el pla especial de sequera per tal de permetre que, coincidint amb els mesos de més calor, de les temperatures més altes, les piscines d'ús comunitari es puguin omplir per raons de salut pública.
Tot i que ara mateix hi ha la prohibició d'omplir tot el que no siguin piscines municipals, això canviarà, el govern modificarà el pla de sequera per permetre a la resta de piscines que també es puguin omplir de cara a l'estiu i a les temperatures altes. Són les primeres mesures que adopta l'executiu després de la cimera de partits fallida de divendres passat justament sobre la sequera. Adrià Santasusagna.
El govern és conscient que pot semblar contradictori que en plena crisi per la sequera i la manca d'aigua es deixi omplir les piscines. A falta de la lletra petita, insisteixen que les que es permetran omplir i utilitzar són les d'ús comunitari. Què vol dir això? Doncs les piscines que hi ha recintes esportius, les de les comunitats de veïns i també, per exemple, els hotels. Ho explica la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Ens referim a piscines d'ús comunitari, aquelles piscines que no són privades, que no utilitza una sola persona, una sola família, sinó que són piscines en espais compartits.
La decisió arriba en la primera reunió de govern després de la cimera per la sequera, en què els partits es van tirar els plats pel cap. Tot i això, algunes de les mesures que es van proposar es tiraran endavant. És el cas d'una ajuda de 50 milions d'euros pels ajuntaments destinada a tapar fuites d'aigua o accelerar l'ampliació de la dessalinitzadora de Tordera i la construcció de la de Cubelles. El govern assegura que continuarà parlant amb els partits per intentar arribar a un acord, però descarta per ara convocar cap més cimera.
8 i les 7, els Mossos d'Esquadra han fet caure al lloc web on hi havia publicades les dades robades de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ho han aconseguit amb la mateixa arma que solen fer servir els pirates informàtics. Han fet un ciberatac. Segons avançaven La Vanguardia i el diari Ara, la policia va atacar la pàgina des de molts punts diferents fins que aquesta es va col·lapsar. Ara, tot i que les dades encara són a l'internet fosc, ningú no hi pot accedir.
La setmana passada, quan els ciberdelinqüents van publicar una part de la informació robada, els Mossos ja van explicar que intentarien contraatacar. Finalment, ho han aconseguit seguit amb una tècnica habitual dels ciberdelinqüents, però que fins ara la policia no havia fet servir mai. Això després que les últimes setmanes els Mossos ja havien aconseguit bloquejar dos dels servidors habituals de Ransom House, els responsables del ciberatac al Clínic. Ara bé, l'Agència de Ciberseguretat avisa que possiblement es filtraran més dades aviat. Recordem que en van robar més de 4 terabytes i que els pirates demanen 4 milions i mig d'euros per no publicar la informació.
I una jutgessa de Barcelona demana al govern espanyol que desclassifiqui documents secrets sobre Pegasus. El tribunal ha fet la petició a la Moncloa després que l'Audiència de Barcelona acceptés la sol·licitud de l'advocat d'Esquerra Andreu Vandenainde, que defensa els republicans Josep Maria Jové i Diana Riba. Ara la notificació és en mans del Consell de Ministres, que té competències sobre la publicació de documents oficials relacionats justament amb l'activitat del Centre d'Intel·ligència Espanyol.
Vandenainde demana al tribunal que es fes pública tota la informació sobre la compra i l'ús de Pegasus sobre Jové i Riba. També reclamava imputar formalment una de les empreses del grup NSO, creadora del programari espia. Quan els documents estiguin desclassificats, la magistrada cridarà a declarar finalment la directora del CNI, Esperanza Castelleiro, i els representants de l'empresa israeliana. Eliana, per l'advocat dels republicans, aquest moviment posa l'estat en escac i mat i té a veure amb les pressions internacionals que està rebent, diu, per donar explicacions sobre el Catalangate. Jové i Riba declararan com a testimonis.
I Esquerra obre la porta a la via del PSC per treure el càrrec de presidenta del Parlament a Laura Borràs si ella no se n'aparta. Oriol Junqueras demana als exsocis de govern de Junts que forcin la seva presidenta a fer un pas al costat. Si no, diuen, estudiaran el mecanisme que van registrar ahir els socialistes perquè una majoria del ple pugui fer-la fora a través d'una votació.
Seria una mena de moció de censura que s'activaria amb la petició de dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats. Els socialistes defensen que és una anomalia que el Parlament no pugui retirar la confiança a qui ha situat al capdavant de la institució. Tot i que insisteixen que la proposta no és per un cas concret, admeten l'objectiu de desallotjar Borràs de la presidència. Els comuns també veuen amb bons ulls la idea del PSC i el PP també està disposat a parlar-ne. Assegura que donarà suport a qualsevol mesura per posar fi a la interinitat del Parlament. Ciutadans, però, creu que no cal esperar tant i és partidari d'apartar-la amb el reglament actual.
Doncs hem arribat així a 5 minuts per les 7 del matí. Fem una pausa, ara tornem.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Que quan arribes a la cuina no et recordes de què hi anaves a fer? És tan cert com que Aldi, més del 80% del que s'emporten els clients és de les nostres marques. Canvia't a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el formatge semicurat a només 2,59. Més informació a Aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 15... 19, 24 i 33. I els sols, el 7 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix el dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
3 minuts i les 7 del matí, repassats ja els esports, entre d'altres amb el clàssic que tindrem aquesta nit a les 9 entre Barça i Madrid, i també la petició del Barça que el proper partit del 23 d'abril, el maig Barça-Atlético, no es jugui a la tarda de l'Ella de Sant Jordi, deixant de banda aquests assumptes que ja hem repassat. Ara és temps de la recomanació que ens porta, com cada dia, la Gemma Herrero, recomanació per aquest dimecres.
Un día como hoy, de 1908, nació Bette Davis, una auténtica leyenda de Hollywood. La primera actriz en enfrentarse a los estudios para poder decidir en su carrera. Una mujer única. En el documental El último adiós de Bette Davis se reconstruye la visita que hizo al Festival de San Sebastián para recibir el premio Donostia en 1989, cuando ya tenía 81 años y estaba gravemente enferma. El entonces director del certamen, Diego Galán, periodistas que asistieron a la rueda de prensa como Jaume Figueras y personas tan cercanas a ella como su asistente personal desvelan detalles de aquel momento mítico, especial, en el que Davis demostró ser genio y figura hasta el final. Hay anécdotas maravillosas como la de cómo convenció a los fotógrafos que querían plantarse, no se la pierdan. Murió poco después y el documental es un homenaje delicioso. El último adiós de Bette Davis está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma, i al diàling.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Aquest espai al diàling per tancar aquesta primera hora del món a RAC1 per arribar a les 7 del matí, i ho fem cada dia saludant el Ramon Bartolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem el Xavi Puig mostrant la seva faceta d'humorista als superesports de dissabte passat.
I quin és el Anteguera? No el sé.
Diu Antequera, un tio que para amb el cotxe, vol preguntar per anar-hi. Diu Antequera? Diu Ante era carpintero. Diu, ara soy lampista. Sembla el tio en Riba, ara.
Que graciós,
eh? Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, te han hecho una oferta. La mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1. Tots som 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.